TV3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 14 d'octubre i, com feim sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dimarts de cada mes, dedicam el programa pràcticament al complet a parlar de l'actualitat del sector primari de les Pitiüses. Començarem anant fins a Formentera per parlar amb el sector ramader i conèixer quina és la realitat del sector ara mateix. En parlarem amb en Juan Antonio Yern, que és el president de l'Associació de Ramaders de Formentera i també gerent de la cooperativa del Camp de la Pitiüsa del Sud. I en aquests dies ens trobem en plena campanya de recollida de l'oliva per fer oli, així que parlarem amb un dels principals productors d'aquest or líquid, en Joan Benet. Més tard parlarem també de les subvencions que ha rebut el grup d'acció local Líder. En parlarem amb el gerent d'aquesta organització, amb en Juan Pantoja, per saber a què es destinaran aquests fons que han rebut, aquests fons europeus. I com sempre fem en aquests programes que dedicam al sector primari, acabarem anant del camp a taula amb en Josan Aguiló, el vicepresident d'AgroEivissa, i també parlarem amb la xef Marga Orell, especialista en producte local, que ens ensenyarà una recepta boníssima. Us farà la boca aigua. Jo sé que a aquesta hora això és horrible, però en fi, ja sabeu que ens toca això, aprofitar aquest producte local que tenim. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
També tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06, abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començàvem parlant de les tasques de reparació que continuen, d'aquestes tasques de reparació de danys en els punts més afectats pel pas de la Dana Alice, i el govern ha posat en marxa un pla d'actuacions immediates a Eivissa amb l'objectiu, doncs, de buidar els camins cap a la mà. Els estudiants dels centres educatius d'Eivissa i Formentera avui han tornat a les classes i la carretera de l'aeroport ja ha estat reoberta al trànsit.
Sí, tancada des de dissabte, ahir a la nit es va completar el drenatge de la carretera de l'aeroport i a la 1:00 PM la via ja estava reoberta al trànsit en els dos sentits de circulació. Segons la informació publicada a nit per emergències, hi havia acumulada un terç més d'aigua que quan es va inundar el passat 30 de setembre. D'abans nous episodis de pluges, el director de Recursos Hídrics del Govern, Joan Calafat, preveu actuacions d'urgència perquè no es repeteixin les inundacions d'aquests dies en aquesta via. L'escoltam.
I el que farem és posar en marxa unes actuacions que tramitarem per via d'urgència per poder donar solució definitiva en aquesta via. No, això no se pot tornar a produir, no? I és un problema d'escorrentia de tota l'aigua que mos ve de la zona de Sant Jordi, que mos entra dins la carretera, i els sistemes de drenatge de la carretera no estan pensats per rebre tota aquesta aigua.
Com deien, el govern ha posat en marxa un pla d'actuacions immediates a Eivissa per coordinar les intervencions d'urgència a les zones més afectades per les inundacions. Aquest pla ha focalitzat els seus esforços en el drenatge del torrent de Sa Llavanera, que ha inundat els edificis de la zona en repetides ocasions les darreres jornades, en el torrent de Cascapità, bloquejat per una dotzena de vehicles arrossegats per l'aigua, o en l'evacuació d'aigua a Platja d'Embosa i al Port de Vila, entre d'altres intervencions.
Moltíssima feina la que estan tenint aquests dies per pal·liar les conseqüències d'aquestes fortes pluges. I, de fet, a més d'actuar les principals infraestructures de l'illa, com ara comentàvem, a la carretera de l'aeroport, els 160 soldats de la Unitat Militar d'Emergències desplaçats a Eivissa també han fet feina als baixos i garatges que han quedat novament negats d'aigua.
Sí, un dels punts més afectats han estat els edificis Los Girasoles i Brisol, en els quals el torrent de Sa Llavanera s'ha desbordat fins a 3 vegades des del dia 30 de setembre, un fet que ha negat baixos i aparcaments. Escoltam alguns vecins.
Tengo videos de estos lleno de agua, gente acá, una señora muy mayor que la sacaron los bomberos. La verdad que se estuvo pasando muy feo. Esto no está preparado para estas cosas.
Estaba totalmente inundado y se inunda siempre cuando hay agua.
El meu portal, l'aigua arribava fins a Espit. no podíem entrar. El primer dia vam haver de dormir a casa de la meva mare.
L'UME ha treballat en col·laboració amb l'Ajuntament de Vila per facilitar el pas d'aigua d'aquest torrent i d'un ramal que discorre en paral·lel fins al port de Vila. Sentim Blanca Hernández, regidora d'Obres de l'Ajuntament d'Eivissa.
Hemos acometido unas obras de emergencia, que es abrir un torrente ampliando su capacidad de desagüe. Y por otra parte, limpiar un arquetón que hay, que bueno, con el arrastre que ha habido, la fuerza del agua, nos encontramos que claro, el paso de salida del agua ha disminuido bastante.
I respecte a les conseqüències, Nieves, les conseqüències econòmiques que han tingut els aiguats a les petites i mitjanes empreses des de Pimef calculen que en la primera tempesta, la del 30 de setembre, els empresaris van patir danys valorats entre 3 i 6 milions d'euros.
Sí, Pimef ha recollit 106 enquestes d'afectats de la tempesta del 30 de setembre i, com deien, calculen que hi ha hagut danys per valor d'entre 3 i 6 milions d'euros. Escoltam el president Alfonso Rojo.
Pues esa encuesta abierta, nuestra web está activa y ahí le mandará un enlace directamente para que con una docena de preguntas nosotros tengamos una fotografía muy clara de lo que le ha pasado y sobre todo de cómo le vamos a poder ayudar.
Des de Pimef ara continuen donant la mà per oferir suport en el tràmit de les ajudes i esperen poder fer d'interlocutors amb les administracions.
I deixem ara la informació relativa als efectes del pas d'aquesta Dana Alice per les Pitiuses i continuem fent balanç de l'aeroport d'Eivissa, que el passat mes de setembre va registrar més d'1.200.000 passatgers, una dada que implica un creixement del 0,6% respecte al mateix període de l'any anterior.
Sí, el Regne Unit és el mercat internacional que més passatgers ha sumat, seguit d'Itàlia, Alemanya i els Països Baixos. Pel que fa a s'acumulat, des de gener fins al setembre, l'aeroport d'Eivissa va registrar 7.800.000 passatgers, un 1% més que en el mateix període de l'any passat.
I per la mare de salut, Nieves, perquè ahir va començar la campanya de vacunació contra la grip i la Covid en els centres sanitaris d'Eivissa i Formentera. La població de risc ja pot demanar hora per vacunar-se telefonant a InfoSalut Connecta, al portal del pacient, o directament també als seus centres de salut.
Sí, Salut disposa per aquesta campanya de 276.800 vacunes amb un pressupost de 2,7 milions d'euros. A les Pitiuses, la població diana d'aquesta campanya són més de 81.000 persones, entre elles gairebé 35.000 majors de 60 anys. Precisament, la vacunació comença pels majors de 60 anys. També és recomanable per a dones embarassades i persones que presten cures, aquelles que tinguin un grau alt d'immunopressió, trasplantats o infectats pel VIH, entre altres grups de població. L'any passat es van vacunar 18.304 persones a Eivissa i Formentera, el que suposa el 23,7% de la població a qui s'adreçava aquesta campanya.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb crònica de successos, perquè la Guàrdia Civil ha confiscat 521 quilos de cocaïna en una embarcació que estava varada a la platja d'Esporrotja, Eivissa. La Benemèrita manté oberta una investigació per identificar i detenir les persones que viatjaven a bord d'aquesta barca que van fugir en tocar terra.
Sí, els fets van passar dissabte al matí quan una patrulla terrestre de la Guàrdia Civil va detectar una embarcació que va aixecar sospites pel seu comportament a la mà. Els agents avisaren el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i en adonar-se de la seva presència, els tripulants de l'embarcació van maniobrar bruscament i van intentar embestir la patrullera. Finalment, els presumptes traficants van dirigir la nau cap a la costa i en tocar terra, com deien, van fugir a peu.
I ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat. Nieves, moltíssimes gràcies. Són les 12:13 i naltros a aquesta hora amb un anant primer de tot cap a Formentera. Sí, avui començam aquest programa mensual dedicat al sector primari a Formentera. Concretament volem parlar del sector ramader de Sapitius de Sud i per això tenim ja amb nosaltres, el tenim ja connectadíssim i podem parlar amb en Juan Antonio Yern, que és el president de l'Associació de Ramaders de Formentera i també gerent de la cooperativa d'Escamp. Molt bon dia.
Bon dia, com va tot?
Nosaltres molt bé. Valtros, com duis aquesta situació de pluges que hem tingut les últimes setmanes?
Bueno, per ha pogut bastant diferent a el que és a totes a part de les illes, hi ha hagut unes quantes que heu pogut més, altres menys, però realment estan bastant contents perquè ha degut a quatre desastres que ha hagut així en tema de més de vessar negat i cor d'aquestes, realment estem bastant contents, doncs, perquè portàvem uns anys de sequera bastant durs i ara, doncs, veiem un poc el que s'allume tot això. És a dir, passa cosa a millorar una miqueta més.
I volíem posar avui el focus en la ramaderia de la Pitiusa de Sud i et volia demanar, Juan Antonio, quina és la situació actual d'aquest sector a Formentera? Com ha evolucionat en els últims anys el número de ramaders que hi ha, els caps de bestiar?
Doncs pues mira, és a dir, nosaltres ara portàvem uns anys, que és a dir, no és que vaiga molt a la baixa, és a dir, anant a poc a la baixa, perquè s'està perdent moltes coses, però més o menys ho tenim bastant estable. És a dir, està clar que fa 5 o 6 anys hi havia més de 1.000 caps de bestiar, per exemple. Ara, més o menys, entre Ubi i Capri, en tenim uns 800 aproximadament, i més o menys que tenim uns 100 socis a l'associació de ramaders. Abans n'hi havia algun més, però, clar, és a dir, pel tema, per exemple, de la gent major que ho ha anat deixant o altres que han faltat alguna cosa d'aquestes, doncs, ha baixat un poc el que és el tema d'afluència d'aquesta activitat. Però, més o menys, és a dir, anem un poc estables de veure altres llocs, per exemple, de Balears i tal, però, més o menys, anem bastant bé. El que passa és que, ja dic, anem sempre un peló més a la baixa que a l'alça.
I hi ha relleu generacional? Aquest és el gran problema?
Doncs, pues, sincerament, no és. És a dir, és un sector que és poc atractiu, perquè al final és una cosa que has d'estar 365 dies a l'any pràcticament amb això, és a dir, has d'estar pendent de bestiar, penar-te'n de vacacions d'això, de deixar alguna persona que estigui al càrrec i pendent d'aquesta feina, i realment, és a dir, la gent jove, és a dir, ha molt poqueta que vulgui dedicar-se tant en el camp en general com i el ramader ja és el que ve després, és a dir, ja de per si anar damunt un tractor els costa molt, o fer alguna feina a camp, ja el tema ramaderia, doncs encara els costa molt més, perquè és molt més sacrificat.
Però encara en teniu algun de jove que tingui aquesta vocació, que s'hi vulgui dedicar, en coneixeu algun, en teniu algun controlat des de l'associació?
Realment hi ha gent jove, és a dir, gent jove n'hi ha poqueta. És a dir, la nostra mitja, perquè et facis una idea de l'associació, més o menys ve de 55 anys per amunt. Per et facis una idea mitja, és a dir, hi haurà dos o tres persones, qui sap com a molt, que siguen que vagin des 40, però és a dir, pràcticament la majoria està per damunt de 55 i inclús pot dir damunt de 60 molta gent d'allà.
Parlàvem al principi ara d'aquesta conversa de repte que ha suposat la sequera, la gestió de recursos. M'imagino que aquesta situació, que està fora del control de qualsevol, té un impacte directe en la producció, no? En el fet de poder continuar amb aquestes explotacions, que són explotacions petitetes, i també a l'hora d'alimentar aquests animals, no?
Sí, correcte. És a dir, pensa que ara portant més o menys, és a dir, la campanya el 23-24 va ser la que va fallar una mica, 24-25 va haver-hi alguna coseta, per exemple, com entera, però no va haver-hi tampoc molt, i va haver-hi gent que es va quedar fora de la cuida, tot això, perquè no va tenir gràcies, i portant un any i mig, que pràcticament quasi dos, que estàvem alimentant el bestiar, és a dir, en farratges de la península, de pienso i tot de fora, perquè és a dir, aquí no en tenim hagut res, i què passa? Tenim els sobrecostos de la tripla de seguretat, que es porta i tot això, m'ho surten cars, llavors materials, depèn de quins materials, varen fotre unes pujades bastant grosses de preu, i clar, la gent està tirant el que pot, però és a dir, et costa molt, com aquí que dius, com si fos que et costa molt arribar al final de mes. És una cosa que m'ho està costant. El Consell, per exemple, en l'any 24, va fer dues campanyes d'ajuda que ens va donar dos sacs de menjar per cap de bestiar, és a dir, va fer dues campanyes diferents perquè és a dir, era una sequia pura i dura, i enguany, per exemple, estan fent, ara mateix hem acabat la campanya, que ens ha fet un altre sistema d'ajuda d'alimentació, i és una entitat entre una cosa i l'altra, però és a dir, més o menys estan tirant entre tots els materials de fora, és a dir, d'aquí pràcticament no tenim res.
Clar, i això suposa, com ara ens comentaves, no, un sobrecost. L'heu calculat? Quin és el sobrecost que us suposa haver d'importar tot aquest farratge, tot aquest aliment?
Bueno, pensar que és sobrecost, és a dir, normalment, perquè fas una idea, la gent de Formentera, la majoria, és a dir, sempre les seves pròpies pastures, té herba per pasturar, coses d'aquestes, és a dir, és un cost bastant baix, i el fet això d'aquí està multiplicant per tres quasi costos normals de menjar, inclús te podria dir en molts de casos, inclús per 5 o per 6, és a dir, és una cosa que és bastant bèstia, i sobretot, és a dir, jo vull fer diferència, és a dir, si gent que, per exemple, té 3 o 4 caps de bestiar, o 10, per exemple, en els que em puga tenir 30 o 40, que és una poca explicació d'aquestes, però els que hi són, per exemple, ho sofreixen molt més, és a dir, quanta més que entén de bestiar, més et costa, doncs, donar-los menjar.
Clar, vosaltres us dedicau, no és una dedicació professional, veritat, són petites explotacions, no? Si no vaig equivocada. Sé que s'ha parlat, no sé si s'ha parlat en el sector, com de professionalitzar-lo una mica, de crear aquest segell de qualitat per diferenciar la carn de Formentera, i tenir aquesta relació, no, amb el sector, per exemple, de la restauració, que s'alimenta del turisme, com... fer una mica més gros el sector, o si ara mateix, per les situacions que està, això és difícil?
No, bueno, és a dir, nosaltres des del sector, tant de nivell de societat ramaders com de nivell de cooperativa i tot, és a dir, hem intentat incentivar la gent que intenti no abandonar-ho almenys, és a dir, anar tirant per endavant, intentant crear solucions en comptes de problemes, i també des de l'associació s'estava mirant un tema de que es va fer, fa diversos anys es va fer un projecte, que es denominava Camp de Formentera, en el qual estava intentant treballar. El que passa, claro, allí nosaltres a Formentera tenim uns col·legats diferents, com aquí que diu, des de fora. Per exemple, fora es fan treballar un tipus de canals d'animals i aquí treballem, és a dir, seguim molt treballant un altre tipus. Entonces, allà, fer un poc aquest projecte a gust i a tamany de cada persona. Entonces, estàvem mirant de fer-lo ara ben fet, és a dir, estàvem mirant gent de fora per poder adjudicar-lo i entregar-lo, és a dir, perquè és una cosa que vol fer el Consell, i poder denominar el que és el producte de carn de Formentera, és a dir, que vagis a un supermercat i puguis diferenciar entre la carn de Formentera i la carn de fora, que no te puguen vendre una cosa que no és, que és realment el que sol passar a molts de puestos. I en quant al sector de la gastronòmica i d'això, és a dir, és una cosa que obria portes per el tema de que podies, és a dir, ara així com, per exemple, quasi tot Déu, està venent-ho a dos o tres carnissers, llavors hi havia gent que volia vendre per ser compte. Doncs el segell aquest de carn de Formentera era per començar a fer un poc de varietat i de poder ampliar un poc més el comerç.
I en quin punt està aquesta idea, aquest projecte?
Bueno, ara més o menys el vaig tractar amb una gent de fora, que és a dir, són empreses que són grosses i també tenen un poc, entre comilles, fan això d'aquí, i clar, els vaig demanar si em podien fotre un cable per el tema de fer-ho ben fet, perquè no volia que fos un projecte que es fes a mitges o que no estigués fet a gust, i clar, entonces li vaig dir pues, que ho fes en mans de professionals i sempre et sortia una miqueta més car, però és a dir, almenys t'ho intentaran fer bé.
I quan podria ser una realitat, Ido?
Bueno, estem mirant que siga quan antes. Igual per aquest any, quizá a final d'aquest any, igual podria estar fet. És a dir, després és que la gent també es vulgui involucrar i fer, perquè clar, tot això porta després una sèrie de normatives, és a dir, una sèrie de coses que t'has de dir i que has de fer-ho en base perquè pugui treure aquest producte. És a dir, té uns requisits. No és que pugues fer-ho com vulguis ni com vulguis.
I d'on estarem pendents? A veure si abans de que acabi aquest 2025 tenim notícies en aquest sentit i ens en podem fer ressò aquí en el programa. Ja per acabar, Juan Antonio Yern, recordem que estan parlant amb en Juan Antonio Yern, que és el president de l'Associació de Ramaders de Formentera i també gerent de la Cooperativa del Camp de Formentera. Quin és el paper que tenen els ramaders, ja siguin així petits ramaders, en la prevenció d'incendis, en la conservació del medi ambient?
Bueno, aquí realment no feim un ús, per exemple, dels boscos, com fan a moltes bandes de península, o els agradaria fer. És a dir, aquí és un nivell més, és a dir, si gent té les finques tancades o ballades, el que cada un pugui tenir en seu alcance, i més o menys, és a dir, et deixen pasturejar tant per el tema de camp, si tenen alguna pastura, com si per el tema de dins els boscos o el que siga, però, és a dir, no ho fan un control d'aquests mitjans, només en subestiar, per exemple. És a dir, hi ha molta gent que pràcticament té quatre trossos de camp i no arrimen els boscos. És a dir, els boscos són privats o són alguna cosa i no arrimen a aquest punt. Però estaria bé que boscos que igual si fa falta el que siga, doncs que d'aquí un futur, per exemple, es pugui fer un pla de prevenció i et surt al final més barat, com aquí que dius. És a dir, és una cosa que has fet tota la vida i havien estat els boscos presentats i estaven més nets i no corria tant el foc per si en cas de fer alguna cosa d'aquestes.
I tant. I de Juan Antonio Yern, president de l'Associació de Ramaders de Formentera, gerent de la Cooperativa del Camp de Silla, també. Li volem agrair moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres i això, si hi ha qualsevol novetat sobre aquest projecte de segell carn de Formentera, m'us avises i ho explicarem aquí en el programa. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari de les Pitiuses. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial. Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es.
Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera.
A ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i seguim amb aquest programa mensual que dedicam a l'actualitat del sector primari d'Eivissa i Formentera, i a aquesta hora volem parlar d'una notícia de la que es feien ressò diferents mitjans de comunicació d'aquí d'Eivissa fa pocs dies, i és que el Consell de Formentera ha subvencionat amb 24.000 euros el grup d'acció local pel desenvolupament rural i pesquer tant d'Eivissa com de Formentera. I per parlar-nos exactament a què van destinats aquests fons, ja ens atén en Juan Pantoja, que és el gerent del grup d'acció local d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia. A on van dirigits exactament aquests fons que heu rebut ara mateix per part del Consell de Formentera?
Pues mira, específicamente estos fondos no van dirigidos a ningún proyecto, sino que van a la animación y ejecución de las estrategias de desarrollo local participativo del sector, tanto rural como pesquero.
En què consisteixen exactament aquestes estratègies? És a dir, com les treballeu exactament?
Estas estrategias se trabajan con participantes clave del sector, rural, ganadero y pesquero, al inicio de las estrategias. Las estrategias son periodos europeos, ahora mismo estamos en el periodo 2014-2020 de rural cerrándolo, y 2021-2027 de pesca iniciándolo ahora mismo, que van con un poco de retraso, pero bueno, entonces estas estrategias son el marco donde se incluyen los proyectos que presentar en estos periodos.
És a dir, que són marcs, no?, que entren dins aquesta planificació que es fa, ja veig que a molt llarg termini, per part de la Unió Europea en aquests sectors, no?
Sí, això és.
I vosaltres, quan us reuniu amb el sector? És a dir, feu reunions periòdiques? Com és la vostra relació amb aquest sector i amb aquests actors claus del sector rural, ramader y pesquer de las pitiusas?
Pues mira, como las estrategias comprenden un periodo de muchos años, normalmente nosotros hacemos un trabajo continuo y mano a mano con el sector. Aparte de realizar estas estrategias al principio del periodo para ver más o menos el contexto general donde queremos invertir o donde queremos implicar estos fondos, año a año, y te diría que cada mes a mes, se hace contacto con el sector para poder hacer modificaciones. Al final esto es un proyecto, bueno, pues la estrategia es un contexto en el que han trabajado todos los actores y es un documento dinámico. Si debido a diferentes situaciones como hemos tenido últimamente, como las guerras o las pandemias, debemos hacer modificaciones en esta estrategia, no hay ningún problema.
O sea, claro,
Es un documento bastante fluido.
Projectes dinàmics, no?, que analitzen, sí, pel que ara he entès, contextos que van més enllà del que és local, no? Per exemple, temporades de sequeres contemplarien en aquests informes o en aquests projectes?
Como tal, no.
Val.
Sí que para el futuro, porque la estrategia, por ejemplo, de rural, estamos cerrando el periodo anterior y ya cerramos los proyectos, pero para la nueva estrategia sí que hemos previsto contemplar algún tipo de medida para esta situación, para paliar un poco esta situación o para poner un poco de nuestra parte.
Clar, m'imagino que també es poden contemplar períodes de sequera com els que hem viscut en aquests últims mesos i també, perquè si és una cosa que s'ha de repetir de manera periòdica i així com forts episodis de pluges també es poden arribar a contemplar?
Eso dependerá sobre todo de las prioridades del sector y de los proyectos que se presenten. Nosotros al final podemos proponérselo, pero tiene que ser a partir de sus intereses o de sus propias preocupaciones los que nos propongan a nosotros en qué en qué centrar nuestros esfuerzos. Uh-huh. Al final esto es un proceso bottom-up, o sea, lo que quiere decir que desde el sector a nosotros nos llegan sus inquietudes, uh-huh, y nosotros somos los encargados de ver cómo se puede llegar a subvencionar o a dar apoyo a esas preocupaciones.
Exacte. Per tant, una mica és el sector qui té la última paraula d'on van a parar aquests fons, no? D'alguna manera.
Sí, para los fondos, tanto FEADER como FEMPA, al final los que dirigen los esfuerzos son ellos. Es tanto el sector agrícola, ganadero, como el sector pesquero.
Uh-huh. I ara
estamos por para ellos, sí.
Per ells, eh? I ara mateix, quins projectes estan materialitzats que són fruit d'aquesta feina des del grup d'acció local?
Teniendo en cuenta la noticia por la que me llamas, que es la subvención del Consell de Formentera, ahora mismo en Formentera tenemos abierto el Almazara, el Truil de Formentera, que tenemos previsión de que se cierre tanto las instalaciones, la subvención de las instalaciones como de la maquinaria, en este mes y principios del siguiente. Uh-huh. Y también para jóvenes agricultores de Ibiza tenemos abierto una convocatoria a terceros, que ya nos quedan menos de la mitad de los expedientes por cerrar, para también para inversiones de maquinaria, sobre todo en las explotaciones agrarias.
Uh-huh. Molt bé, molt bé. Per tant, dos projectes que poden tenir un impacte real, a més aquest Trull de Formentera, una instal·lació àmpliament demanada pel sector, que fins ara ha hagut de portar les seves olives, ara que estem en plena campanya, no, de l'oliva fins a Eivissa, i doncs mira, tenir aquesta instal·lació a Formentera serà meravellós. I no sé si hem comentat el paper que juga en tot això el Fogaiba, què és exactament?
Bueno, el FOGAIBA es el organismo intermedio de gestión del Gobierno Balear, es el intermediario entre los fondos europeos, en nuestro caso gestionamos FEADER y FEMPA, uh-huh, entre la Unión Europea y nosotros.
Uh-huh. Fa aquesta tasca d'intermediació, no?, d'alguna manera.
Uh-huh. Eso es.
I ja per anar acabant aquesta conversa que estem tenint, recordem, amb en Juan Pantoja, que és el gerent del grup d'acció local a Eivissa i Formentera, podem recordar quina és la feina del grup d'acció local i també del líder, que no sé si sou com dos entitats que treballeu de manera conjunta?
No, al final líder y grupo de acción local en nuestro caso es el mismo término. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, que se encarga tanto de gestionar como de ejecutar las estrategias que hemos comentado antes. Uh-huh. Nosotros, a partir de la colaboración tanto con las administraciones locales como con los sectores primarios, ponemos nuestros esfuerzos y nuestro trabajo en la distribución, en la ejecución de los fondos de las dos estrategias que te he comentado para la renovación, modernización, mejora y seguimiento del sector primario de las islas.
Uh-huh. ¿Y es un grupo de acción local que está només aquí a las Pitiusas o tiene un abast una mica més gros?
No, los grupos de acción local se distribuyen en todos los territorios europeos.
Exacto.
Al final nosotros trabajamos con fondos europeos y somos en diferentes partes, dependiendo también de la importancia que tenga el sector primario en diversas zonas. Como es habitual, no será el mismo los grupos de acción local pesquero en Galicia que por ejemplo, en Madrid.
Uh-huh, claro, evidentment. Evidentment.
Eso es. Entonces, según nosotros, en Baleares tenemos tres. Uh-huh. Bueno, en realidad cuatro. Uno en Pitiusas tenemos uno. Uh-huh. En Menorca también tenemos uno que agolpa, como nosotros, la parte rural y la parte pesquera. Uh-huh. Y luego en Mallorca hay dos. Dos grupos, uno por la parte rural y otro por la parte pesquera.
Uh-huh. I teniu trobades amb els grups d'acció local d'altres territoris, no només d'Espanya, sinó també d'altres punts d'Europa, per compartir experiències, per aprendre, uh-huh, per conèixer altres realitats?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, normalmente lo bueno que tiene esta fórmula de trabajo es que tejemos bastantes redes. Sí que es verdad que más a nivel nacional, uh-huh, que es más el trabajo del día a día, con lo que nos puedan ayudar o lo que no puedan, pero luego si no tenemos otro tipo de canales en los que se puede comentar diferentes proyectos o diferentes soluciones con el resto de países d'Europa.
Uh-huh. Idò, li volíem agrair una vegada més a en Juan Pantoja, el gerent del grup d'acció local d'Eivissa i Formentera, que ens hagi atès avui i que ens expliqui amb una mica més de profunditat quina és la seva feina. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Nada, moltíssimes gràcies a ti.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí al programa. Són les 12:34 i sí, seguim amb més assumptes d'actualitat del sector primari, i és que en els últims dies la gran protagonista del camp és l'oliva, el producte per fabricar el nostre or líquid, l'oli d'oliva. És per això que avui a aquesta hora volem parlar amb un dels grans productors d'oli aquí a Eivissa, en Joan Benet, que crec que ja ens escolta. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com ho duis, aquesta campanya de recollida d'oliva? Quan va començar?
Jo en concret vaig començar els primers d'octubre.
Principis d'aquest mes, no?
Sí, principis d'aquest mes, i crec que amb aquest mes liderem un susto i l'acabarem.
Liderem un susto ja i l'acabareu d'acabar en aquest mes d'octubre, eh?
Sí, prop d'acabar-se. Enguany l'oliva s'ha adelantat bastant. Jo crec que de 15 a 20 dies s'ha adelantat, més o menys.
Uns 15 o 20 dies. I això per què pot ser?
Bueno, no sé. Possiblement, jo crec que és el clima que ha fet i és no haver plogut. Ara ha plogut molt. Sembla que ha plogut tota la vida, però ha plogut ara. Sí. Antes no havia plogut mica, i l'oliva inclús hi ha bastanta cuida, perquè l'any passat va ser molt dolenta, no n'hi va haver. Enguany hi ha bastanta cuida, però l'oliva inclús és més petita de lo normal.
Mira, això t'anava a preguntar, si precisament, perquè tens tota la raó, Joan, ara pareix que és que mos ha plogut molt i que ja això de la sequera ja és una cosa despassat, però hem de recordar que han passat mesos realment durs. Això ha tingut un impacte amb l'oliva, i ara ens comentaves que notes aquesta sensible diferència, com un tamany més petitiu, no?
Sí, sí, en general, jo ho veig en la meua, i sé que em van duguer en altra gent, també és més petita. Inclús és raro, però en 3 o 4 dies ha fet una mica de canvi.
Fixa't.
Després d'haver plogut, en 3 o 4 dies l'oliva canvia.
Ostres, clar.
És una de les coses que els agrada molt l'aigua del cel.
Home, i tant.
Perquè encarregui, per exemple, jo la rec en goteig i tot això, però clar, els gotejos, l'humitat va a uns punts concrets, i quan plou l'humitat va per tot. Vol dir que tot és arrel, rep aigua, i és molt important per l'olivera. En seguida se li nota que ha fet canvi.
I tant. Ara m'explicaves que a finals d'aquest mes ja teniu pensat acabar amb aquesta campanya de recuida. No sé si...
Jo crec, sí. Enguany jo crec que cuidarem acabar a finals d'aquest mes. A vegades és tot el novembre. Però en general veig que la gent s'apressura d'una, i n'hi ha molt pocs que diuen, jo encara la tinc molt verda, però el normal és que em diguin, mira, ja agafa color, ja agafa color, dic, jo no veu-la.
Exacte. Per tant, vosaltres ja heu començat a produir oli en estruï, no?
Sí, ja produïm oli des de, ja dic, des de primers d'octubre.
I la campanya d'enguany com la podríem qualificar? Perquè ara estàvem també fent memòria, recordàvem que la campanya de l'any passat va ser dolenta, no sé si dolenta o molt dolenta. La d'enguany, de moment, com pinta?
La l'any passat, molt dolenta. Enguany, en general, és bona. Jo dic que enguany, d'una collida bona, pues, és de 100%, pues, 75% de la producció guanya i s'hi va bé.
Val. I aquesta diferència, a què ha estat deguda respecte a l'any passat, que també va ser un any sec, enguany també ho ha set, per què aquesta diferència?
Bueno, ha set sec. L'únic que l'any passat has fet de no tenir mica d'oliva, haver-n'hi molt poca, l'olivera, pues, si se l'ha tratat mica bé, pues, ha crescut alguna cosa, perquè l'oliva que tenim aquest any... es fa en estany que ha allargat l'any anterior. Clar, si té molta oliva, li costa molt créixer, sobretot olivera que no regui i coses així. Si té molta oliva, li costa molt créixer. Però si no té oliva, pues, li és més fàcil créixer l'olivera. I clar, si ha allargat tant, pues, l'any vinent hi ha moltes probabilitats que hi hagi oliva, perquè ha allargat tant, i allà és allà on es fa l'oliva en l'estany que ha allargat.
Exacte, va com més lleugera d'equipatge, no?, d'un any pas altre.
Sí, sí.
No? I té més possibilitats d'això, de sortir més oliva.
De créixer. I no, no va créixer molt perquè va ser molt sec, però si mateix va fer una crescudeta i en guanya una... Bueno, en general hi ha una bona collida.
I quan es començarà a comercialitzar Sòlides a campanya d'enguany en el vostre cas, en el cas de Sol i Joan Barret?
En el meu cas jo el començo a comercialitzar a finals de desembre, primers de gener. Jo sempre dic que l'oliva és un poc sòlid, és un poc com es vi, que el vi recient fet sembla que està molt bé, però si el poses en una botella o un vi recient fet, fa un ressò al baix de la botella.
Sí.
Pues sol i fa el mateix.
Exacte.
Fa un ressò i, per tant, convé descansar-lo un mes, si és possible, convé deixar-lo reposar en el dipòsit i sol i surt més tarat, millor.
Millor. Idò, hem de tenir una mica de paciència, eh, Joan?
Sí, 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 una mica de paciència.
Hi haurà...
Vull dir una cosa, és que coneix sol i jo no li dono cap importància, jo molt menys tranquil·lament així. L'únic que passa que si el poses envasat i ves llevar una capeta marró davall la botella, doncs això no agrada. És que no ho coneix sobretot, no agrada, perquè diu que passa aquí, que tal i està brut. I no és brut, és que és una cosa natural que fa sòlid.
I lo polit que és, allò que m'encanta veure aquest, així, aquest cosa que queda baix i dir, mira, bona senyal, sí. Això és bona senyal.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Es mantindrà el preu respecte a l'any passat? Hi ha hagut alguna variació en aquest sentit?
Bueno, jo a nivell personal, de moment no l'he tocat. Llavors, cap de posar-lo a comercialitzar, veuré els gastos que he tingut i com ha anat, i possiblement, més o menys, el mantendré igual.
Sí, idea és una mica que es mantingui més o menys com l'any passat, no?
Sí.
I ja per anar a acabar, ara que estem això, en plena campanya de recollida, començant a produir sol i a finals de desembre, a principis de gener, ja tindrem a les prestatgeries de tots els comerços de producte local aquest oli d'aquesta campanya de Joan Benet i també d'altres productors d'oli de Silla. Si poguéssim ara escriure una carta als Reis per l'any que ve, quin hauria de ser l'escenari perfecte per tornar a tenir l'any que ve una bona campanya?
Per l'any que ve tornar a tenir una bona campanya, en primer lloc, que plogui. Que plogui a prou i no de més, perquè si plou massa, tampoc no és bo. Sobretot per conservar el sol, que no se'n vaiga ni hi hagi inundacions inútils. Però, i sobretot, cuidar-lo. Perquè aquí tenim un problema a Eivissa i ojalà això es pugui resoldre, que ja tenim bastanta de silella. La silella és l'enemic principal de l'olivera, perquè se l'ha d'estar tractant. Encara no hi ha tractament per curar aquesta malaltia i una manera d'aturar-ho molt és estar damunt l'olivera i mirar, si veus que surt un tany sec, tallar-lo, no sols estany sec, sinó un tros endarrere per intentar aturar l'enfermedad.
Sí,
però
sí.
Això és un poc difícil.
És un poc difícil, però mira, si podem demanar un desig que plogui bé i que no plogui massa, doncs jo també m'he apuntat en aquesta petició, Joan.
Molt bé, no?
Idò, sí, sí, mira, ara que parlàvem d'aquesta xilella, que té un nom des de luego que li escau a la perfecció, aquesta xilella fastidiosa, a veure si tampoc prolifera.
Fastidiosa,
gaire.
Sí.
Exacte, Joan Benet, un dels majors productors d'oli aquí a Eivissa. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i estarem pendents en aquesta campanya de recollida de l'oliva, de producció d'oli, de com va la campanya i de tot el que necessiteu. Moltíssimes gràcies.
D'acord, amb altres.
Són les 12:43 en aquest moment. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, un minutet, i ja comencem a enfilar el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera
IB3 Ràdio. Del camp a taula.
Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquest bloc final d'aquest programa que mensualment dedicam a l'actualitat del sector primari, ja sabeu que m'anam del camp a taula, i per això comptam una vegada més amb en Josal Naguiló, vicepresident d'AgroEivissa.
Bon dia.
I també de Cofeixes, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé. Sí? Hem tingut un susto aquest cap de setmana amb aquestes pluies intenses, des del dia 30... no ens van afectar, perquè van afectar realment a la vila, però aquestes sí que s'han estès per tota Silla i han tingut algunes incidències, però és un susto. Al final les hortalisses estan bé i les finques estan com sempre.
Que és lo important.
Sí.
I també, una vegada més, comptam amb la xef Marga Orell, especialista en producte i Vicenç. Molt bon dia, Marga.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Tu aquestes pluges les has viscut, espero que repairo, eh?
Pues sí. Dins l'escola i sí.
Beníssim, beníssim.
La primera m'ho va agafar dins l'escola i la segona, pues, a casa.
Molt
perquè
bé.
És cap de setmana i estic a casa, sí.
Molt
van
bé,
cancel·lar els eventos que teníem en el carrer,
clar,
de presentació de producte local i a casa.
Molt bé. Idò, parlem una mica de quins són els productes que tenim aquest mes d'octubre de temporada, de quilòmetre zero, ecològics, Josen.
Clar, és que a vegades ens repetim, en setembre, octubre, novembre ens repetim, però hem de dir que ja entre bròquil, que el bròquil és aquest producte que ja sí que ja té caràcter més otoñal i més hivern, que ja a vegades alguns fins i tot els enyoram. Després, pues, seguim amb els altres productes que sempre que encara mos acompanyen, encara que sigui octubre, amb aquestes bones temperatures, com la pebrera, l'albergínia, el carabassí, la tomata, meló, algunes xíndries, que l'altre dia encara les varen provar i estan encara dolces, que encara se poden aprofitar. Però, clar, després ja m'anem en aquests productes més otoñals, que dic jo. Aquelles carabasses, encara tenim alguna carabassa potimarrón, que també mos recorda un poc a l'estiu, però mos fa el canvi ja de temps. Els moniatos, la patata, la remolatxa, la ceba... Són productes que ja mos fan estar més per cuinar de calent i tirar més cap a l'interior, i amb aquestes pluies pues, fa més ganes pues, provar-se a cuinar, que això, que plats més calents, més així, i anar amb això, cap al canvi de temps, baixada de temperatures i pluies, que
canvi,
això és bo.
Canvi de temps, canvi d'armari, canvis. I no sé què més.
No, i després podem també dir el oli ecològic que tenim a la cooperativa, que l'hem de tenir en compte, que un oli sempre a casa i que sigui ecològic i fet en el Rafal trobat allà a la finca d'en Rafa, pues, s'ha de mencionar. I després tenim alguns complements com el pa de xeixa, que aquest any sí que podrem dir que hem tingut pluies i hem tingut una xeixa bastant bona, i després la mel de l'associació d'apicultors, que no pot faltar mai.
No pot faltar mai, i sobretot ara la necessitarem molt, això, per cuidar-nos la gola, per evitar constipats, i tot això és salut, eh?
Sí, a veure.
A veure quins són els productes protagonistes de la recepta que ens ha preparat per aquest mes na Marga Orell. Marga?
Bueno, jo, com que la setmana que ve fem la Fira de la Sal,
sí,
he volgut fer una mescla, no?, amb el producte d'aquí a temporada, bueno, el producte que tenim, que és la patata, i la sal. ¿Vale? Pues anem a cuinar una patata a la sal, que ve a ser com una patata arruà canària, però a l'ibicenca.
Ah, m'encanta, ¿vale? M'encanta.
Que cocció és la mateixa, però no queda igual, perquè la patata arruà se fa amb una varietat de patata que nosaltres no tenim, la nostra jo crec que és millor, la patata vermella és espectacular. I llavors és el que hem de menester és per un quilo, per unes quatre, però bueno, depèn. I també ho podem fer, aquests patates serveixen per moltes elaboracions, per fer patates braves, per fer ensalada pallaja, per fer una guarnició, és a dir, aquest tipus de... És el que explicava, la tècnica de cocció, què seria? per un quilo de patates, sí, petites, tipus patató, o també podria ser patates grosses, ¿vale? Se pot fer igual. L'únic que hem de tenir que totes siguin del mateix tamany.
Perfecte.
Ficam per un quilo de patata de varietat vermella, no?
Sí.
150 grams de sal gruixada.
150 ¿vale? grams per quilo, eh?
Per quilo.
Val.
Sí, 150 per quilo.
Val.
I aigua és suficient per cobrir les patates.
Vale.
Vale? Que cobresqui la patata. Si ho fem amb una olla més ampla, molt millor, perquè així absorbirà més ràpid l'aigua.
Vale.
El que hem de fer és rentar ben rentada la patata, llevar-li la terra i impuretes que tinguin, vale? No fa falta pelar-les.
Ah.
Col·locar dins una olla grossa i ampla, pues, aquesta patata, posar-li la sal i cobrir d'aigua.
D'acord.
I la posam a bullir. Vale? Primer que arrenqui a bullir a foc foc i després a foc lento durant 20-25 minuts fins que la patata estigui tendra.
D'acord.
Una vegada que estigui tendra, ho comprovam amb una forqueta, escorrem l'aigua, vale? I deixem la patata una altra vegada a l'olla.
D'acord.
I la deixem a foc lento que s'aixugui una miqueta. I veureu que aquestes patates fan un color com de pedra.
D'acord.
Que queden blanques. Pareixen com unes pedrenes d'aquelles de la platja, no?
Uns còdols, no?
Sí. I la deixem així i després, si volem, els canaris ho fan, ho tapem un pedaç perquè absorbesqui la humitat que tingui, vale? I mantengui la calor.
Mira.
És a dir, li posem un pedaç per dalt i absorbeix aquesta humitat perquè si la deixem tapada amb un tàper, de gota, perquè la condensació fa que degoti, aquestes patates que se mos han assecat se tornaran a banyar.
Clar.
Llavors li posam un pedaç perquè quedin seques.
Mira.
Vale? I se manté la canantó.
Vale.
Aquesta patata la poden servir teva o la poden servir freda. Està espectacular, freda també.
Sí.
Vale? I com l'anem a acompanyar? Doncs pues, bueno, anem a fer unes patates braves amb això. Però anem a fer, en vez de posar les salses típiques, no? Com a mejor pico, anem a fer una ioli d'all llobat, que en el dos de sort tenim molt de llobat ara, i tenim all sec, no? Doncs pues, anem a fer servir oli d'oliva verge, que són les nostres finques, no? Tres o quatre dents d'all. Bueno, tot depèn de lo que mos agradi, si mos agrada cuenta o no.
Quatre
dents d'all, li llevam el cor de dins perquè no se mos repetesqui.
Uh-huh.
Un manat gros de llobat, sal en el gust, no molta de sal, perquè la patata ja està salada. I una miqueta de llimó, això és opcional, si mos agrada el gust així cítric o no.
Sí.
I ho triturant ben triturat, vale? Ben triturat. No fa falta escaldar llobar, perquè el llobar, quan es tritura, tota la clorofila surt, vale? Quedarà un verd xillon molt gros, molt polit.
Mm-hmm.
Ho trituram ben triturat, vale? I una vegada que s'ha triturat, ho ficam dins un pot de vidre i mos aguantes a nevera perfectament una o dues setmanes. Mm-hmm. Vale? Sempre i quan ho facin servir, el que hem de fer és posar-ho a un pot a part perquè no contaminem en la cuera, vale? I ho tornem a ficar sense nevera, perquè així sí que agafaria bactèries i no mos duraria tant. Sempre que vulguem servir, agafam el que hi ha dins la nevera dins un altre potet i després treballem amb ell, si volem banyar, si volem fer alguna cosa. Vale? I agafam sempre una cuera nova i així sempre mos conservarà perfectament. I després anem a fer una ioli de patata. Amb aquesta patata, vale, pelam un parell i posam una patata mitjana, dos dents d'all, 100 ml de llet, 100 ml d'oli verge i 100 ml d'oli de girassol. Per què? Perquè l'oli d'oliva, per fer una ioli, com que se mostria. L'oli de girassol pareix que va millor per lligar. Després, una mica de suc de llimó i sal en el gust. El que fem és que triturant la patata la mesclam amb all i la llet. I fem un puré.
D'acord.
Fem un puré de patata.
Sí.
I després, poc a poc, com si féssim una maionesa, una lactonesa, li ficam sol i poc a poc i fem aquesta ioli de patata. I tenim aquestes dues salses, la ioli de patata just juntament amb l'all llobat i que mos acompanya aquestes patates i queda, bueno, unes patates braves a la vicenca espectaculars.
Boníssim,
i si tinguéssim qualque salsa brava a nosaltres per la nevera, doncs també li podríem posar. O també, si mos agrada és picant, li podem posar una mica de salsa xiratxa, que molta gent darrerament de pell se nevera, perquè és un producte que ha vengut de fora, però que a les cuines sol haver-hi, i li ficam una miqueta de sal i oli de patata i el feim més coent. O una guindilla.
Clar,
i
també.
Ficam una guindilla allà dins i ja tenim una oli de patata coent a la Ibicenca.
Una miqueta de bitxet. Un apunt, eh?
Sí.
Perquè na Marga ens ho ha explicat ara molt ràpid. Tothom que no hagi pogut prendre nota, després pot recuperar el programa a la carta a ib3.org/eldiapitiuses. Allà trobarà D'aquí una horeta, quan s'acabis programa, una horeta, una horeta i mitja, ja està penjat el programa d'avui, i llavors podeu anar en el punt on comença a amargar perquè ens ho explicarà això. Sí. Podem posar pausa, rebobinar i tornar-ho a escoltar per no perdre cap pas.
És que com que només tenim 15 minuts jo, parlo molt ràpid. Si parlo molt ràpid, m'afrenau i si no, i vore, si voleu, podem pujar les recetes també escrites.
També
seria molt bé.
En les nostres xarxes, mira,
claro,
perfecte.
Si voleu, pues jo vol les fas i així les tenen. I també es podria fer.
I perquè tant, perquè s'allò així s'ha de...
S'ha de provar, s'ha de provar, s'ha de provar.
Està molt bona, la gent que ve, bueno, si les voleu tastar aquest dissabte, sí, aquest dissabte estarem a Sant Jordi, a Fires de Sal, i les faré, aquestes patates. O sigui que les podeu tastar.
Beníssim. I llavors podem comparar, que això és horrible.
Claro,
si és que
podeu comparar
el que
vosaltres feis... Sí.
Ens és que ha fet una xef professional...
I si les heu fet aquesta setmana, ho proveu, i aquest dissabte, si teniu dubtes, després m'ho demaneu.
Claro. Exacte. A més, és una passada anar a les fires i veure una
mare en acció,
en acció, i que te dona a provar tot el que té.
Perfecte. Home, si la gent...
Doncs aquest estarem allà.
Clar, si la gent ja ha pogut assajar a casa, llavors pot anar ja amb dubtes una mica
clar,
més concrets,
dubtes,
no? Clar,
venir amb dubtes i les podem resoldre, efectivament.
Exacte. Em pareix una superbona idea.
Jo, a mi, és que, i a més la receta que has dit amb la patata, a més aquesta època de que estàs així entretens i que sempre t'agrada menjar...
Sí.
Calent. Molt bé, Marga.
Inclús aquesta patata, per guarnició d'una carn, que la podeu assajar, és a dir, després, quan està fora de dins la nevera, s'ha convertit en una patata probiòtica, vale, que conserva tots els nutrients, la saltegeu dins la pell, molt poqueta, només per tenir una miqueta de, que estigui tibi, amb una mica d'aquest oli d'all jove, li ficau dalt, li feis dues voltetes saltejades i teniu una guarnició espectacular per una carn o per un peix.
Sí.
Inclús per l'ensalada pallesa també la podeu tear i ficar dins l'ensalada amb una mica de tomata que encara tenim, de ceba, de pebrera, que encara tenim pebreres, o pebreres torrades, mesclades amb aquestes patates. Espectacular.
No, i m'ha encantat això del patató, que se pot aprofitar...
Clar,
que
sobretot la sempre... gent li fa una peresa pelar-lo, perquè fa molta peresa.
Però...
I
no s'ha de pelar.
No,
directament. No, a mi també m'agrada llenar el forn, també m'agrada molt el patató, però això que ho dius, estem a final d'aquesta temporada ja de la patata, que ja en queda, ja anem cap a la patata nova i aprofitar aquest patató per poder-lo a finals d'any fer servir tota la patata que ens ha pogut cultivar i que tenim a les càmeres, pues, chapó.
Claro, claro, és una manera d'aprofitament.
Exacte.
Del producte.
I doncs, més que bé, Marga, a veure si podem comptar amb tu aquí a l'estudi.
Sí.
I amb aquesta dupla amb en Josan Aguiló, jo crec que sortirem d'aquí en aquestes hores que jo sempre pens. És molt cruel per part meva posar una secció just ara abans de la una, que la gent deu estar ara mateix morint de gana. I vaig jo i us posc en amarga orell a explicar-nos receptes, de veritat, obrir la gana.
A més, si no tens temps de fer-les, que sí. Dius... Ja no és desitjar que arribis a fira per veure que te doni a provar, perquè sempre t'estàs allí amb aquest... Ai, com serà això?
Ho explicarem també divendres amb detall durant les escapades que ens expliquen a Nibon Aranyó, aquesta fira de Sassal, i ens encarregarem també de destacar la presència d'Anna Marga Aurell. Mil gràcies, Marga, una vegada més.
A vosaltres.
T'esperem molt aviat. Fins al mes que ve. Josan Aguiló, el mateix, fins al mes que ve.
Ja ho sabeu.
I moltíssimes gràcies. Gràcies,
eh? De res, a vosaltres.
Una abraçada forta. Naltros, ara sí, ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
Dotze i 57, i doncs sí, és el moment de repassar l'agenda cultural del dia, i per això ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural, mira, precisament a Formentera, on començàvem el programa. Aquesta tarda allà s'hi inauguren dos exposicions. La primera es diu Renatiu, de l'artista Rafael Amorós.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc acull aquesta mostra d'escultures en la que l'artista reflexiona sobre aspectes de la condició humana com els lligams, els éssers estimats, la vanitat, l'aparent llibertat en què vivim o la resiliència, entre d'altres. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i es podrà veure fins el dia 25 d'octubre en horari de matí i de tarda.
I la segona mostra que s'inaugura aquesta tarda és La finestra de la meva casa, d'Anna Brenda Novak.
Sí, serà també a les 7 de la tarda, però en aquest cas al Centre Antoni Tur Gabrielet, i l'exposició es podrà visitar fins el 23 d'octubre també en horari de matí i de tarda.
I do, agafam el ferri, venim cap a Eivissa i aquí podem assistir a la projecció de la pel·lícula Una estrella fugaz.
Amb motiu de la setmana del dol gestacional, prenatal i neonatal, els multicines Ibiza acullen aquesta projecció organitzada pel col·lectiu Tribu d'Estrelles Ibiza. Hi haurà una única projecció a les 6:30 de la tarda i l'entrada, que té un cost de 4,50 €, es pot comprar per internet o a la guixeta.
I també a Vila podem visitar avui fins les 2:30 del migdia l'exposició Esglésies a la sala Refectori de l'Ajuntament d'Eivissa.
La mostra celebra els 240 anys del decret de creació de les parròquies de les Pitiuses i s'organitza dins del centenari Joan Marí Cardona. Les pintures que s'exposen formen part del fons de l'Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa, del Consell d'Eivissa, de la Fundació Carlo Andrés i d'aportacions particulars.
Molt bé, doncs quedem amb tot això avui, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
I avui felicitar amb el model, ballarí, coreògraf i cantant Asher, que va néixer tal dia com avui de l'any 1978 i avui fa 47 anys. Va publicar el seu primer àlbum l'any 1994. Des d'aleshores n'ha tret 8 més de discos i ha venut més de 75 milions d'àlbums de la seva feina. Avui el felicitam amb aquest You Make Me Wanna de l'any 1997 i ho deixam aquí. Tornarem demà a les 12:04. Que passeu molt bona tarda. Fins demà. But the feeling's just too strong.